Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper 15 de maig farà un any de la creació del conegut moviment 15M, un moviment de protesta social sorgit de forma espontània arrel d'una manifestació i que va desencadenar en una acampada que, un cop desmantellada, va continuar extenent-se per tots els municipis i places d'arreu de l'Estat. El 15M, lluny de desaparèixer, ha sabut mantenir-se a través d'assemblees, activitats informatives i de protesta. Aquests dies torna a sortir als mitjans de comunicació amb una... I torna a prendre força. El proper dissabte, dia 12, Barcelona acollirà una manifestació que es preveu multitudinària i que ha estat convocada simultàniament arreu del món. Els indignats de Ripollet hi seran presents. Uns indignats que avui mateix inicien una marxa per cridar poble a poble de la comarca de la seva participació en aquesta manifestació. Un món millor, més just, el repartiment de la riquesa o la sostenibilitat són algunes idees que ressonen a la consciència de molts d'aquests indignats, raons més que suficients per recolzar el moviment. I de la marxa al Vallès en parlarem tot seguit a l'info d'avui. Passem ara a conèixer la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Representants de l'administració local es reuneixen avui per donar un pas més cap a la compra i prestació conjunta de serveis.
Avui visitarà els nostres estudis el portaveu popular Víctor Dieguez per parlar del primer any de legislatura, així com d'altres temes d'actualitat.
També parlarem amb Marta López, directora de l'obra La Blancaneus i els Set Nans, que Amics del Teatre estrenen demà al Centre Parroquial.
I comentarem extensament el programa d'actes amb motiu del Dia Mundial de la Fibromialgia, que se celebra el proper 12 de maig.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el fil punt i final a l'info d'avui divendres 4 de maig. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, als titulars d'aquest matí s'ha celebrat al Consell Comarcal del Vallès Occidental la jornada Mancomunació i Compra Agregada, un pas més en l'eficàcia i l'eficiència de l'administració local. La jornada estava organitzada pel Consell Comarcal i la Federació de Municipis de Catalunya, dirigida a representants polítics, secretaris, interventors i tècnics d'ajuntaments, de consells comarcals i d'entitats públiques supramunicipals de Catalunya. L'alcalde Juan Parralejo, acompanyat de la primera tinenta d'alcalde, Rosa Martín, hi han estat presents.
L'objectiu principal de la jornada era servir de marc a la reflexió, el debat i l'intercanvi d'idees i brindar el coneixement dels principals aspectes jurídics i organitzatius i d'experiències d'èxit que permetin generar noves línies de treball entre els ens locals de Catalunya per impulsar processos de mancomunació o prestació conjunta de serveis, així com de concentració agregada. L'acte ha comptat amb l'assistència de l'entorn d'un centenar de representants del món local.
El proper dimarts 8 de maig comença el període de preinscripció a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema. Les sol·licituds s'han de presentar al CIP Molí d'en Rata fins al dia 18. Entre maig i juny també s'hauran de formalitzar les prescripcions per a l'ensenyament secundari de persones adultes.
Recordem que en tots els casos cal presentar la documentació identificativa de l'alumne amb l'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres, així com del DNI de l'alumne i de la targeta sanitària individual. També s'ha de presentar la documentació acreditativa de criteri o criteris de prioritat que es vulguin al·legar.
Amb excepció de les llars d'infants, a la resta d'ensenyaments, la preinscripció s'ha de fer al centre escollit en primer lloc.
Així, del 14 al 25 de maig s'han de presentar les sol·licituds per a l'ensenyament postobligatori, és a dir, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Del 29 de maig al 8 de juny s'haurà de fer la preinscripció dels cicles formatius de grau superior i del 14 al 22 de juny al Centre de Formació de Persones Adultes. Poden consultar tota la informació relativa a la preinscripció per al curs 2012-2013 a la web municipal ripollet.cat.
I aquesta setmana han començat les activitats del cicle Dones i Salut. Així, fins aquest dissabte, el Bus Alícia estarà aparcat al parc del riu Ripoll divulgant hàbits alimentaris saludables.
La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, ens comentava la setmana passada a l'Info quin és l'objectiu de tot el programa.
Sobretot el que volem, en el que ens volem centrar és en quina és l'alimentació adequada per als diferents, les diferents etapes per les que passa la dona, ja sigui amb la joventut, on també doncs tenim uns determinats estereotips que, bueno, doncs degut a la moda o a les tendències socials ens marquen, també com és important l'exercici físic a la infància, al que seria l'educació primària, amb aquestes jornades esportives que estem preparant. Per exemple, també l'alimentació durant l'embaràs, quines són les pautes alimentàries que s'haurien de seguir.
El Bus Alícia és un projecte itinerant de l'obra social de Caixa de Catalunya Caixa en col·laboració amb la Fundació Alícia Alimentació i Ciència, constituït per una unitat mòbil amb equipament didàctic dirigit a tots els públics. El seu objectiu és informar, educar i fer reflexionar de manera amena i participativa als ciutadans de totes les edats i condició sobre una alimentació saludable adequada a les seves necessitats i d'acord amb l'entorn. Demà dissabte hi ha programat un taller familiar a partir de les 11 del matí. El proper dijous es començaran els itineraris del FEM Salut amb col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials. Ho explica a Merche Delgado, tècnica de Polítiques d'Igualtat.
Exacte, sí, hem incorporat que això ja forma part del programa FEM Salut, de Gent Gran, Gent Activa, i hem incorporat aquesta ruta amb l'objectiu també d'aprofitar aquestes trobades per fer salut i alhora també poder parlar, comentar relacionat amb temes de salut amb perspectiva de gènere, en especial temes que puguin afectar a les dones.
El dia 14 de maig està previst un taller de cuina pensat per joves a partir dels 14 anys.
El programa de ràdio d'aquesta casa, El Cel Obert, s'ha presentat a la categoria de Premi Civisme als Mitjans de Comunicació, als Premis de Civisme del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquesta categoria guardona els treballs o conjunt de produccions que hagin sobresortit pel tractament dels valors de civisme i hagin exercit un determinant impacte social.
El Cel Obert és un programa de Ripollet Ràdio que actualment coordinat des de l'Oficina de Mediació Ciutadana, que va néixer de la col·laboració entre els professionals del programa d'intervenció social inclòs en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas i de l'Oficina de Mediació Ciutadana. Es tracta d'un programa amb vocació didàctica on es tracten temes que ofereixen eines per millorar les relacions veïnals i donar una perspectiva diferent d'afrontar la gestió dels conflictes amb un esperit divulgatiu. L'horari d'emissió del programa és el tercer dijous de mes, de 8 a 9 del vespre, i es repeteix els diumenges de 12 a 1.
I aquest cap de setmana tindrà lloc a Barcelona el 13è Congrés del Partit Popular de Catalunya. Tres regidors del consistori participaran com a delegats, a part d'altres militants i simpatitzants del Partit Popular de Ripollet, que hi assistiran com a convidats i voluntaris en tasques d'organització.
El portaveu del grup, Víctor Dieguez, i la regidora Cristina Lozano participaran a la ponència social d'aquest congrés. També hi participarà el regidor i president local i comarcal de Noves Generacions, Francisco Javier Tapia, que representarà a Noves Generacions de Catalunya. Segons ha declarat Tapia en nota de premsa, és un orgull representar l'organització juvenil per segona vegada consecutiva en un congrés que, segons ell, servirà per afiançar la marca Partit Popular a Catalunya.
I el passat dimecres, 2 de maig, l'actual alcaldessa de Sentmenat, Núria Colomer, va ser escollida per aclamació presidenta comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya al sector Sabadell, en substitució d'Olga Oliver. A l'assemblea també es van escollir a 7 consellers nacionals que representaran la comarca, entre ells el regidor de Ripollet, Joan Fandos.
L'acte va tenir lloc a Sabadell amb l'assistència d'uns 150 militants. Durant el seu discurs, Núria Colomer va comentar, quan el seu projecte pels propers 4 anys, que un dels seus objectius principals serà treballar per aconseguir incrementar el nombre de militants a la comarca i per assolir una majoria social que treballi per aconseguir l'estat propi. Durant l'acte, el secretari d'Organització de Convergència Democràtica, Josep Rull, va explicar que en breu el partit farà un curs de formació adreçat a la militància, en el qual s'explicarà tot el que cal saber per constituir la majoria social per la plena sobirania i l'estat propi. A banda de Joan Fandos, també va ser escollits com a consellers comarcals Olga Oliver de Sant Llorenç Savalls, Carles Rossinyol de Sabadell, Joan Carles Paredes de Montcada, Marta Figueres de Badia del Vallès, Joan Mestres de Santa Perpètua de la Moguda i Maria Aurèlia Egea de Sant Cugat.
I com hem comentat a l'inici d'aquest info, la coordinadora d'assemblees del Vallès Occidental ha organitzat una marxa per la comarca que comença avui a Viladecavalls i finalitzarà el 12 de maig a la plaça Catalunya. L'objectiu és caminar al llarg del Vallès Occidental per tal de convocar poble a poble a la mobilització del 12 de maig, una manifestació internacional del moviment 15M.
Durant la marxa es faran assemblees diàries a les localitats per les que passin, a Campana, Viladecavalls, Terrassa, Sant Manat, Sabadell, Badia del Vallès, Ripollet, Santa Perpètua i Montcada i Reixac. L'arribada a Ripollet es preveu la tarda de dimecres, 9 de maig, a la plaça de Pere IV. Durant el recorregut faran un llibre de pobles on recolliran les inquietuds, malestars, problemes, solucions, alternatives i denúncies, entre d'altres aportades per entitats o persones a títol individual que vulguin participar. L'objectiu és lliurar-lo al Parlament quan arribin a Barcelona perquè la seva veu sigui escoltada, ha assegurat la coordinadora.
El 91.3 Info.
El proper 22 de maig farà un any de les darreres eleccions municipals. Amb motiu d'aquest primer any de legislatura, des de fa un temps anem xerrant a l'Info amb els portaveus de tots els grups municipals. Una legislatura on el Partit Popular va aconseguir mantenir en 4 el nombre de regidors, tot i augmentar el nombre de vots. D'aquest primer any de govern, així com d'altres aspectes de l'actualitat, volem parlar amb el senyor Víctor Diéguez, regidor i portaveu del Partit Popular a Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Senyor Diéguez, com dèiem, aviat es complirà aquest primer any de la nova legislatura. Com la valoren a trets generals?
Doncs fins ara, quasi hem fet, com tu dius, un any d'aquestes eleccions. Nosaltres la valorem doncs, no gaire positivament, perquè vull recordar que justament, i fas ben mencionar-ho, quan es van acabar les eleccions tenim un govern que només compta amb el 42% dels vots i la seva tasca fins al dia d'avui per nosaltres ha estat del tot insatisfactòria en molts aspectes.
Com quins?
Doncs, en primer lloc, aquesta frase que es parla de que en el moment que estem doncs hem de fer les coses aplegats en tots els aspectes, en l'aspecte econòmic, en l'aspecte social, doncs, a més, amb un govern, insisteixo, que no té, està molt lluny de ser simplement la majoria simple, es parlava molt més per part de, que hi busqués més enteniment, i entenem que, a més, hauria d'aportar el que entenem que nosaltres estem aportant, i hem subratllat molt aquest primer any, idees i coherència. I ens manca, per part d'aquest govern, amb dues coses. No hi ha coherència, a l'últim ple va ser un clar exemple d'això, no són coherents ni amb el seu propi partit, i la manca d'idees és també òbvia, donat que tothom té clar que aquest any ens han apretat molt pel tema econòmic i per d'altres temes, però no veiem idees aplicades en aspectes fonamentals de la vida de Ripollet, ni en l'aspecte econòmic ni en l'aspecte social.
Val a dir que el panorama polític català i també l'estatal ha canviat molt respecte a l'anterior legislatura. Afecta això d'alguna manera a nivell municipal?
Doncs sí, el que passa és que d'això Ripollet no en treu l'avantatge. És a dir, Ripollet, quan hem passat les vaques maques, diguem-ne, els bons moments, no s'ha aprofitat per fer i tenir o millorar infraestructures o millorar molts aspectes de la vida de Ripollet. Ara ens hi trobem en aquests aspectes que evidentment ha canviat el signe del govern de l'Estat. Som decisius també a Catalunya des del punt de vista del Partit Popular, evidentment, però des del punt de vista de Ripollet, la part del govern, aquelles persones, aquells regidors que estan al càrrec del govern, doncs insisteixo, en el seu moment no va aprofitar per fer millores al Ripollet en molts aspectes, i ara diguem-ne, la pitjor part d'aquest canvi, doncs ho patim els veïns, però diguem-ne, es fa servir el poder municipal per mantenir una idea i una manera de fer d'ajuntament que per nosaltres és obsoleta, caldria canviar-la, i l'efecte pràctic a nivell econòmic, familiar i social crec que comença a donar-se molt clarament justament ara, quan fa un any que hi són governant.
Durant aquest any, val a dir que han presentat una gran quantitat de mocions, preguntes als plens, a més han denunciat públicament algunes coses que consideren mal fetes en rodes de premsa. Creuen que l'oposició ha de tenir aquest paper, no?, actiu?
Evidentment. Nosaltres representem una part molt important, més del 18% dels votants d'aquí a Ripollet. Entenem que, com a regidors, la nostra tasca no és parlar, que ho podem fer, evidentment, de la política autonòmica, de la política nacional, però entenem que el vot dels veïns en els municipals és per que aquelles persones que els representen municipalment facin, entenem, la tasca que nosaltres fem des del Partit Popular, insisteixo, aportar idees. N'hem parlat de moltes coses, hem aportat propostes a molts aspectes, traduïdes moltes emocions i també en contacte directe amb la gent, que crec que també és una part molt important del polític municipal. I per altra banda, la coherència. És a dir, la gent, evidentment, que vota les persones en les municipals, però també vota unes sigles, i entenem que des del Partit Popular hem mantingut la coherència que ens demanen els votants i que, insisteixo, ni la coherència ni les idees és el que hem trobat, com a mínim, amb els dos partits que ara ens governen aquí a Ripollet.
Imagino que també la seva insatisfacció ve donada perquè, val a dir que en els darrers plens han presentat mocions sobre molts temes, entitats locals, comerç, atur, neteja, educació, i gairebé totes han estat rebutjades.
No ens preocupa tant, i ho dic com a responsable del Partit Popular de Ripollet, no ens preocupa tant que hagin estat rebutjades com les maneres i les raons. És a dir, és molt lamentable que en un ple municipal hem hagut de patir, i dic patir perquè, insisteixo, ens han escollit els veïns per fer política i decisions municipals, ens hem passat molt de temps parlant de temes que no afecten directament a Ripollet, de les que els regidors no tenim competències, però des del Partit Popular, com tu bé dius, hem presentat propostes en molts aspectes, en tots els que creiem que ens afecten com a veïns de Ripollet, i ens hem trobat un mur que entenem que no respon a la voluntat o al sentit o fins i tot a l'existència mateixa d'un ajuntament. Per tant, per nosaltres no hi ha cap problema que es rebutgin o no, sempre quan es tinguin en compte, sempre quan se'ns donin raons i sempre quan en algun aspecte es millorin. I això ho hem trobat a faltar pràcticament des del primer dia.
En aquest marc de crisi, l'atur, la creació d'ocupació són dos temes que han tractat de manera reiterada. Quines són les propostes del Partit Popular?
Bé, vull subratllar que ho hem tractat reiteradament, però subratllar sobretot que ho hem fet des d'un punt de vista municipal. La gran preocupació, i ho dic a nivell personal, a nivell de partit, tant el Partit Popular, tant municipal, autonòmic com nacional, és la nostra gran preocupació. Per nosaltres, com a representants municipals, ho és més perquè Ripollet és un punt negre. És a dir, ara hem rebaixat una mica, però hem rebassat els 4.000 aturats, i ho hem fet quan els nostres veïns immediats estaven per sobre nostre més de 2 punts. Per tant, no només una preocupació del Partit Popular en bloc, sinó que ho és molt especialment pel Partit Popular de Ripollet, perquè entenem que és un tema absolutament prioritari. Ens manquen, torno a dir, polítiques més coherents, polítiques que aportin idees, i afegir que l'esforç que estem fent tots com a veïns, tots en general, entenem que s'hauria de prioritzar i posar just en aquest punt l'èmfasi.
I quines serien concretament algunes d'aquestes propostes?
Doncs mira, t'ho posarem molt fàcil. Parlem d'actualitat, doncs fem-ho. Mira, doncs la propera reunió del Patronat Municipal d'Ocupació, el seu ordre del dia simplement és acceptar les subvencions que ens venen de fora. El que està dient el Partit Popular és que s'afegeixi aquest esforç que ens arriba de la Diputació, que ens arriba de la Generalitat, que ens arriba de l'Estat, afegir un plus per part d'aquest Ajuntament en fer més projectes, en fer cursets, en fer polítiques que des d'un punt de vista municipal, jo no dic que des del municipi puguem deixar 0 o 4.000 aturats, però sí fer la part que ens correspon com a municipi i fer, insisteixo, posar aquí mitjans perquè aquests aturats que tenim a Ripollet, com a mínim, estiguéssim a la, bueno, pues, a la línia que estan els nostres veïns. Insisteixo, des d'un punt de vista de que és el municipi el que faria un esforç plus a lo que ens arriba de fora.
I a banda d'aquest tema econòmic i d'ocupació, quins altres són els temes que els hi preocupen?
Doncs n'hi ha dos que ens preocupen molt, moltíssim. Evidentment és l'atur, jo no voldria baixar-me d'aquí, però com tu dius, a part d'aquest n'hi ha dos. Un d'ells és el tema del comerç. Entenem que és la primera indústria local, entenem que tothom podem veure el que està passant al comerç aquí. Quan s'hi parla directament amb els comerciants, no fer segons què, no fer-ho a temps, ens pot costar directament llocs de treball de gent de Ripollet. Per tant, entenem que és un tema també prioritari, insisteixo, després de l'atur té molt a veure, però entenem que s'ha de fer alguna cosa. I l'altra, tot i que sembla, bueno, una cosa, en fi, molt de poble, però jo trobo que som regidors, trobo que hem de palpar el que és la realitat nostra, i Ripollet té una particularitat que quan un surt fora és més que evident, i és que la gent de Ripollet s'associa i és molt activa. L'efecte en la vida municipal és doble. Un, tenim moltíssims actes, dubto molt que hi hagi un cap de setmana a Ripollet que no una associació o una entitat faci coses, i en segon lloc un efecte econòmic, i és que justament com que ho fan persones que ho volen fer a més de vaga redundància de bona fe, l'efecte és que econòmicament surt molt barat. Què passa? Doncs que ara, com que és un dels temes on també s'ha apretat, ja hem arribat a un punt, entenem que un punt a més molt, molt preocupant, és, per nosaltres és un punt d'inflexió, en què ja portem més d'un any, un any i mig, un any i escaig, en el que s'han anat apretant des de l'Ajuntament les entitats, però el punt d'inflexió és que ja arribem al punt que les entitats deixen de fer coses. Nosaltres entenem que és un problema molt gran, perquè si això es perd, no és una cosa que es pugui recuperar de la nit al dia, i a més, per aquests efectes tan beneficiosos que tenen per la vida municipal de Ripollet, entenem que s'hauria de cuidar. Insisteixo, la prioritat és l'atur, però aquesta vida social entenem que com no es faci un exercici de seny, d'esforç, d'intel·ligència i de capacitat per mantenir-ho, Ripollet pot quedar-se, quan s'acabi la crisi, molt malmès en aquest aspecte, i aquest és una de les tres preocupacions, diguem-ne, una de les importants que tenim ara mateix.
De tota manera, potser hi ha gent que es pregunta en aquests moments, no? Es parla de la necessitat de no retallar entitats locals, però, per exemple, precisament la política del Partit Popular ara és de contenció i de retallar.
Sí, bueno, hi ha gent que li agrada molt fer aquesta paraula de la retallada. Aquí el que es tracta és de racionalitzar. Aquí el que no podem tenir és segons quins gastos de representació, segons quins manteniments d'una estructura i d'unes maneres, i alhora demanar-li a les associacions que fins i tot ho facin tot gratuïtament. Diguem-ne, el que hem de fer és racionalitzar. Hi ha coses en què és obvi per tothom que, com que hi havia, es podia gastar, era difícil discutir aquestes coses, però hores d'ara és molt discutible moltíssimes partides econòmiques que ens hi trobem amb l'Ajuntament. Llavors, el que es tracta és de racionalitzar. És a dir, tothom pot entendre que podem retallar d'unes coses, podem racionalitzar, doncs, bueno, moltíssimes coses, però per altra banda, l'esforç que ens exigeixen, no estem pagant el mateix, sinó que estem pagant més, destinar-ho a aquelles prioritats que té Ripollet. Per tant, insisteixo, jo, bueno, entenc que tothom hi parla d'aquesta paraula, però nosaltres volem fer entendre que el que es tracta és de racionalitzar. Ens hem trobat una herència a nivell nacional, a nivell autonòmic, molt dolenta. Hem de sortir tots d'aquí. La voluntat del Partit Popular no és pas sortir només l'Estat. Fa dos dissabtes ens van reunir, vam poder parlar directament amb el ministre d'Hisenda, i la voluntat del Partit Popular Nacional, en bloc, insisteixo, és de que la nació ha de sortir sencera, amb les autonomies i amb els municipis. Per tant, el que hem de fer tots plegats és racionalitzar, tenir clares les prioritats, crec que nosaltres les tenim prou clares, i un cop fet això, doncs bé, posar les bases perquè en primer lloc sortim i quan ho fem tinguem, doncs, bueno, una societat econòmicament més dinàmica i aquesta paraula jo crec que la podem compartir tots, més sostenible tant econòmicament com socialment.
Moisè ens comentava que l'Ajuntament, l'equip de govern, potser no sap treure rendiment o beneficiar-se de les mesures que està aplicant el govern de l'Estat. Quins beneficis o quins punts positius en destacaria de la reforma laboral, per exemple?
Bé, la reforma laboral nosaltres la vam explicar en detall, jo recordo fa dos o tres plens. Vull resubratllar que la reforma laboral el que té, primer de tot, és urgència. Portàvem 8 anys sense cap reforma. És a dir, òbviament, clar, quan tu no has canviat res en el pis durant 25 anys i ho fas de cop, ostres, és que et fa nosa tot encara que sigui nou, no? El que vull dir jo és que, primer de tot, veníem d'una herència, insisteixo, amb cap reforma, per tant, calia fer coses. I, en segon lloc, doncs bé, del que es tracta aquí és de donar, modernitzar el marc laboral, donar opcions a la gent jove i que les empreses i els treballadors s'adaptin a lo que és el segle XXI. Aquí de lo que es tracta és de que tothom pot entendre de que ja no estem parlant de fàbriques que s'hi posaven en marxa i que tota la vida fabricaven la mateixa peça, sinó que ens hem d'adaptar a les circumstàncies. L'empresa i les persones cada cop ens especialitzem més, cada cop la tasca que fem o allò que fem és, insisteixo, més específic, i per tant de lo que es tracta és de donar entrada al mercat laboral aquests joves que s'han quedat en la cuneta, en la vorera durant tots aquests 8 anys, donar-los entrada, en primer lloc, i en segon lloc, insisteixo, comptar pel futur amb un marc laboral prou bo que ens posi a l'alçada de, bueno, doncs, dels països que ens envolten i que doni a Espanya una competitivitat prou bona, com, insisteixo, necessitem ara, en primer lloc, per mantenir els llocs de treball que tenim, en segon lloc, fer-ho créixer, i en tercer lloc, doncs, bueno, insisteixo, tenir un marc laboral modern, com és el que necessitem tant a Ripollet com a Catalunya com a Espanya en general.
Ja que ens ha visitat, aprofitem també per comentar que aquest cap de setmana assistirà i participarà al Congrés dels Populars Catalans. Senyor Díez, quins seran els eixos centrals d'aquest congrés?
Doncs bé, aquest congrés, bueno, com diu la nostra presidenta, l'Alicia Sánchez Camacho, és un congrés de refundació, és un congrés en el que totes aquestes preocupacions que té el Partit Popular queden reflexades en les ponències per part del Partit Popular de Ripollet, i aportarem dos compromissaris. A més, tots dos estarem amb la ponència social. Entenem que és un tema, doncs, que, bueno, doncs, que cal posar també l'èmfasi, és a dir, no només es tracta d'un tema econòmic, també es tracta de, bueno, doncs, tota la part social. Crec que és, com evidentment queda clar, només hi ha quatre potències i una és aquesta social. També nosaltres és un tema que ens té preocupats. I per part del Partit Popular de Ripollet no només aportarem dos compromissaris amb dret a vot a la ponència en qüestió, sinó que a més bueno, doncs tenim una llista de convidats que evidentment ripolletens que ens visitaran allà al Congrés i, pues, bueno, i a part del nostre equip que també col·labora amb el que és l'organització. Per tant, d'una manera molt particular, però bueno, podem dir que aquest 13è congrés del Partit Popular també és una mica del Partit Popular de Ripollet, en el punt de que moltíssima gent de Ripollet popular i simpatitzants hi estaran allà.
Molt bé, doncs senyor Víctor Diegues, regidor i portaveu del Partit Popular, només agrair-li moltíssim la seva presència i desitjar-li doncs, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Doncs moltíssimes gràcies, igualment.
Merci.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquest cap de setmana i el proper, el Centre Parroquial acull la representació de la Blancaneus i els Set Nans, una particular versió d'aquest clàssic dels germans Grimm a càrrec d'Amics del Teatre. Una obra dirigida a tots els públics, que ha estat dirigida per Marta López, aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marta, quina és l'adaptació que veurem demà?
Doncs bé, doncs jo el que vaig fer va ser agafar doncs, versions que teníem de contes, de pel·lícules, i vam fer-ho perquè poguéssim representar tot des del teatre del Centre Parroquial. I bueno, és la història del conte de la Blancaneus, la real, com si diguéssim la de Disney, vale? Que tots els nens coneixen, però adaptat una mica doncs, en alguns punts còmics de dia d'avui, amb algunes cançons més modernes, i bueno, ho hem readaptat una mica perquè els nens d'avui en dia també s'ho passin bé, i els grans també.
Parlem de teatre musical.
Sí. Hem agafat, bueno, dintre de tota la història i del conte, hem agafat diverses cançons que no són relacionades amb la Blancaneus, algunes sí, algunes no, i les hem, doncs, la lletra l'hem versionat, l'hem adaptat per poder-la explicar com a conte.
Tu ja tens experiència, no?, en aquest tipus d'obres?
Bueno, sí, no. Experiència, tampoc tant, però clar, fa dos anys vaig dirigir també Peter Pan, i després d'aquest èxit, doncs, tothom m'estava dient, va, fes un altre, i em vaig engrescar.
Quines dificultats presenta aquest tipus d'obres?
Doncs, aviam. La dificultat és, primer, saber què és el que vols fer i cap a quin públic vols fer-ho. Llavors, un cop tens la idea clara, la dificultat, el fet és que som, bueno, en aquesta en particular, i igualment en Peter Pan, que surt moltíssima gent. Llavors, és organitzar les escenes, les cançons, les balls, perquè tothom sàpiga on està posicionat a l'escenari, no tothom pot venir a assajar tots els dies, s'han de combinar, i el fet que tothom sigui amateur i ho fan tots per amor a l'art, doncs que també es dificulta a l'hora d'horaris, feines, família, i la coordinació de tot doncs, és una mica la dificultat que hi ha en les obres.
A més, hem de dir que esteu preparant diverses obres alhora, perquè també heu començat ja a treballar el Mamma Mia, no?, per Festa Major.
Sí, clar, nosaltres com a companyia de Ripollet sempre presentem tres obres l'any. A part d'algunes obres que fem de col·laboracions amb altres entitats o coses pel poble. Llavors, clar, nosaltres aquesta seria l'obra de maig, que presentem pel maig, i ja comencem a fer la Festa Major, que aquest any al ser més d'hora, doncs hem de començar a assajar abans.
I a més no deixeu de banda doncs, el musical, no? Sembla que l'heu agafat ahir el gustillo.
Sí, sí, mira, no sé, és perquè, bé, depèn, perquè també el de que no vam fer el clàssic de la Corona d'Espines.
Uh-huh.
Llavors, clar, ara, bueno, vam fer aquest infantil i ara fem un musical, també perquè a l'estiu sempre agafem pràctiques molt més alegres, perquè la gent ja està a vacances, torna de vacances, és la festa major i sempre volem fer que el públic quan vingui s'ho passi bé.
Fareu d'aquesta, de la Blancaneus, en fareu quatre passes, totes a les 6 al centre parroquial, és correcte?
Sí, exacte.
I quan, on es poden comprar les entrades?
Bé, les entrades es podien comprar ja des de fa una setmana, en el bolso Cisa, al costat del centre parroquial. Bé, bueno, ara jo l'altre dia vaig anar a comprar la meva família... I ja estan bastant agotades, però no ens preocupeu perquè, per exemple, el diumenge, que és el dia del soci, ja es poden comprar també les entrades mitja hora abans de la representació.
Mm-hmm. Molt bé.
I també prometem que si hi ha molt d'èxit es tornarà a fer un altre dia, però esperem que de moment aquestes quatre puguin ser un èxit.
Molt bé. Com sempre volem que doncs, aprofitis per animar el públic a assistir a aquest espectacle, tot i que veiem que el tema ja està força animat, no?
Bueno, més que no sabem com reaccionarà el públic tampoc, el que passa que també quan el grup està molt engrescat, s'ho passa molt bé assajant, veu que el que estàs transmetent dalt de l'escenari és tot el que tens, l'energia, l'emoció, tot el conte, la màgia que té el conte, doncs tot això també anima i ajuda molt a que quan el públic vingui, saps, també pugui rebre totes aquestes energies que intentem transmetre nosaltres.
Molt bé.
Llavors doncs jo animo pues, això a tots els nens, nenes, papes, mames, avis que vulguin aquest cap de setmana i a l'altre passar-s'ho bé, doncs que ens vinguin a veure.
Doncs quatre cites per gaudir d'aquesta Blancaneus i els 100 nans a càrrec d'Amics del Teatre. Marta López, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies, adéu.
Esteu escoltant Info.
Aquest vespre Oriol Brogi torna a Ripollet en aquesta ocasió per presentar la seva darrera producció. Es tracta de Luces de Bohèmia, tot un clàssic del teatre del segle XX escrit per Ramon Maria del Vallinclán.
Luces de Bohèmia és un retrat de la vida cultural de Madrid escrit l'any 1920 però que no es va poder veure dalt d'un escenari fins a finals dels anys 60. Oriol Brogi, que la porta girant per diferents teatres des de la seva estrena al Festival Grec 2011, ens explicava la setmana passada als micròfons de Ripollet Ràdio on ha volgut posar el focus d'interès de l'obra.
I allò que ens ha quedat el focus és per explicar com una espècie de panorama d'Espanya, no? D'Espanya, de l'estat espanyol. Com la gent de diferents llocs d'Espanya es van trobant a una ciutat com Madrid i com a través de l'art i de la bohèmia, com a través de la bohèmia, que és un tipus de vida, és un estil de vida, una manera de viure, expliquen aquesta Espanya i la jutgen i l'entenen. Aleshores, tu passes una bona estona veient aquests personatges, aquesta galeria de personatges, i et fas una idea.
Entre el públic d'aquesta nit hi haurà molts joves, ja que hi assistiran un bon nombre d'estudiants de batxillerat dels instituts de Ripollet. La representació començarà a les 10 del vespre i el preu de l'entrada és de 15 euros.
El proper dilluns a 6:45 de la tarda el Centre Excursionista de Ripollet inaugura una exposició fotogràfica al Centre Cultural. Es tracta d'un recull dels moments més especials de la caminada Ripollet-Montserrat que enguany ha arribat a la seva 25a edició.
Aquesta exposició, que es podrà visitar fins al dia 20 de maig a la Sala d'Art, és un ampli recull de les experiències viscudes durant les 25 edicions de la caminada. A partir de diferents fotografies, els visitants podran veure com es van desenvolupar les primeres edicions.
I aquesta setmana s'han posat a la venda les entrades per assistir a la representació de La gata sobre la teulada de Thing, la popular obra de Tennessee Williams que es podrà veure al Teatre Auditori el dia 11 de maig. Serà a càrrec del grup de teatre local Marley JJ Teatre, que durant els mesos d'octubre i novembre de l'any passat van realitzar el càsting per buscar els actors i actrius de l'obra.
El preu de les entrades és de 6 euros amb un preu especial de 3 euros pels jubilats. La venda d'entrades es realitza al Centre Cultural. També es podran comprar el mateix dia 11 al Teatre Auditori a partir de 8:45 del vespre. La representació començarà a les 10. L'obra, dirigida per Josep Orra, estarà interpretada per Laia López en el paper de Margaret i Jaume García en el de Brick.
I aquest diumenge el Teatre Auditori acull Magissimus. Es tracta d'un espectacle de màgia, inclòs en el cicle d'espectacles infantils, programat pel Patronat de Cultura i dirigit a nens i nenes.
Magissimus és un espectacle creat per la companyia de Toni Cros, que ofereix trucs tan espectaculars com ara la levitació, objectes inanimats que cobren vida o la desmembració del propi mag. A més, també podem conèixer el Pepe, el conill màgic que acompanya a Toni Cros. Recordem que l'espectacle començarà a les 6 de la tarda i el preu de l'entrada és de 5 euros.
El 91.3 Info.
El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És per aquest motiu que l'associació Ripollet, Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, un any més, ha organitzat una sèrie d'activitats per aprendre a conviure i també a viure millor amb aquesta malaltia. Algunes d'aquestes activitats tindran a veure amb l'alimentació a càrrec de la farmacèutica i nutricionista Laura Arranz, que ens acompanya avui als estudis de Ripollet Ràdio, juntament amb la Isabel Güell, que és la presidenta de l'associació Ripollet, Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Molt bona tarda a totes dues.
Hola. Bona tarda.
Bona tarda.
Isabel, parlem d'un programa que, tot i tractar aspectes de la malaltia, té un marcat aspecte, diríem, lúdic.
Sí.
Aquesta és la idea?
La idea. Aquesta és la idea.
Què és el que preteneu amb aquest programa d'activitats?
Doncs pretenem que la gent que vingui a les nostres activitats doncs se senti completament integrada, encara que no estigui malalta ni de fibromiàlgia, ni de fatiga crònica, ni de res. Vull dir que això és el que pretenem, perquè per això hem escollit tan variat, perquè pugui haver-hi una mica de tot. L'únic que n'hi ha continuïtat és amb el dia 7, 15 i 24. Són els dies que n'hi ha continuïtat, que, perquè parlarem sempre sobre la nutrició, un estudi, i ens donaran unes receptes per aprendre a cuinar amb facilitat. Vull dir, això ja ho parlarem.
Molt bé, com dèiem, parlem d'aquests tres actes que estan relacionats amb l'alimentació. Laura, quina és la importància de l'alimentació respecte a aquesta malaltia?
Bé, doncs l'alimentació és molt, molt important en aquesta patologia. És important, com en tothom, qualsevol persona sana també s'ha d'alimentar bé, però amb una patologia com la fibromiàlgia, amb la que veiem que hi ha un factor crònic, un estrès oxidatiu o certs factors que amb un aport d'antioxidants, per exemple, a la dieta, això doncs pot ser molt beneficiós. Hi ha molts factors que, si optimitzem la dieta, doncs optimitzem no la malaltia, sinó el benestar i la qualitat de vida de la persona. Per què? Doncs perquè el que necessita l'organisme quan té una patologia com aquesta és tenir totes les eines que necessita per recuperar-se bé, per poder funcionar. I les eines són els nutrients, i els nutrients estan en els aliments.
Parlem de l'estudi ENCAVI, el qual doncs explicareu a la primera de les activitats. En què va consistir?
Doncs mira, aquest estudi es va plantejar ja fa uns quants anys, perquè vam veure que realment respecte a aquesta malaltia no s'havia estudiat res relacionat amb la nutrició. Teníem la pretensió d'arribar a fer valoracions molt complexes, però ens vam adonar de que realment el que feia falta era fer una revisió bibliogràfica molt exhaustiva, veure tot el que podia estar relacionat i valorar l'estat nutricional en pacients de fibromiàlgia. El que preteníem era això, veure quina rellevància, quina importància té l'alimentació amb les persones amb fibromiàlgia i, a més, fins a quin punt podem optimitzar la qualitat de vida i la capacitat funcional en aquestes persones amb l'alimentació. Val a dir que parlem de qualitat de vida i capacitat funcional perquè són factors que podrem valorar, ja que en tema d'analítiques clíniques i amb paràmetres bioquímics, diguéssim, encara hi ha pues, molta complexitat, no?, per avaluar si l'alimentació ha fet algun canvi o no.
Perquè les conclusions d'aquest estudi en CAVI es poden extendre a d'altres malalties, o aquesta és una qüestió molt concreta?
No, a veure, el que hem vist ara tot just, estem acabant i bé, de fet ja estan totes les publicacions a nivell internacional, ja estan disponibles. El que hem vist és que en la fibromiàlgia hi ha una prevalença, per exemple, de sobrepès i obesitat més elevada que amb la població en general, hi ha un component d'estrès oxidatiu i també hi ha un factor que és molt important, que és el tema de la massa muscular. que conservar la massa muscular és molt important i està molt relacionat amb l'alimentació i amb la fibromiàlgia. Són factors que no són exclusius d'aquesta malaltia, però el nostre estudi s'ha centrat en això. Per tant...
Molt bé, això serà el que explicareu el dia 7. El dia 15 parlareu de les mil i una dietes.
Sí.
Què és el que intentareu doncs, explicar o fer entendre a la gent?
Clar. Bé, aquesta xerrada ve una mica d'una necessitat que ens hem anat trobant, perquè al llarg de tot l'estudi el que sí que vam fer des del començament és agafar una mica el compromís de mantenir relació, contacte amb associacions de malalts, de fer xerrades d'alimentació, de fer com tallers, perquè això a nosaltres ens donava informació sobre com menja aquest grup de població. El que hem anat veient és que és un grup de població que evidentment, com que no es troba bé, doncs el que fem tots quan no ens trobem bé, buscar solucions. Llavors es busquen opcions dins de l'alimentació, doncs de mil i una manera, no? Dietes d'aquí, dietes d'allà, però ens oblidem una mica de que la nostra dieta, la que tenim, la dieta mediterrània, que no la fem bé, si la féssim bé ja estaríem obtenint tots els beneficis que, bueno, que podríem obtenir a través de l'alimentació i amb qualsevol altra dieta extra, per extrafolària que fos, no? I que s'ha de tenir molt en compte, perquè a vegades aquestes dietes doncs comporten, si no es fan bé, desequilibris nutricionals que són perillosos.
I per això hem d'anar doncs, a la darrera de les xerrades, clar, que és el dia 24, que aquí ens ensenyareu ja, no?, una clar, mica com fer les dietes, o sigui, com fer un menú,
clar,
què és el que explicareu.
Clar, doncs aquí ja anem, això el que dius tu, un pas més a la part pràctica, perquè està molt bé que ens diguin com hem de menjar i quina és la millor dieta, però després... Caram, que les idees pràctiques a tots ens van bé perquè el dia a dia doncs, és complicat i ens fa mandra moltes vegades i ja no sabem què fer. I llavors la idea és doncs, això, aportar mil i una idea de cuina saludable, de presentar-ho diferent, de menjar bé i que sigui fàcil de preparar. Perquè això és un altre hàndicap amb aquest grup de població, per exemple, que bueno, doncs quan no et trobes bé no et ve de gust tampoc ni cuinar ni preparar, no? Llavors, cosetes molt fàcils i molt sanes
i atractives, no?
I atractives, evidentment.
Perquè a nivell general, què és el que no acabem d'entendre de la dieta mediterrània? Què és el que interpretem malament?
Bé, és una qüestió de freqüència de consum d'aliments. El que no fem bé és la proporció d'aliments que hem de menjar. Diguéssim, a trets generals, no mengem suficient verdura i fruita, no mengem suficient cereals tampoc, perquè realment són la base de l'alimentació i com que els cereals han tingut o tenim la idea de que engreixen, doncs arròs, pasta, tot això, la gent bueno, ho limita bastant quan hauríem de fer un àpat basat en això, no? També mengem poquet peix blau, mengem més carn, sigui vermella o blanca, és igual, de la que ens correspondria, li donem o tenim idees equivocades respecte a la llet i als làctics, hem de prendre llet o no, làctics sí o no, bueno, tot això és el que no tenim, bueno, no ho tenim clar.
No ho acabem d'entendre. Tu formes part, hem de dir-ho, de l'equip Gana Nutrición. En què consisteix aquesta iniciativa?
Bueno, això... és una iniciativa que s'ha fet realitat fa relativament poquet. Bé, aquí fa temps, molt de temps, que un grup d'amigues professionals que tenim inquietuds molt similars de transmetre bons valors de salut, bons valors alimentaris i de poder fer activitats envers això, ens ho anàvem parlant i anàvem pensant, ostres, com ho podríem fer per fer aquestes activitats ja d'una mica més de forma conjunta i ajudar-nos i donar-li una mica un cos, no? I ara pues, ja ho hem aconseguit, ens hem posat d'acord, hem pensat que aquest Gana Nutrición és la idea del que volem transmetre, mengem i disfrutem i gaudim amb el menjar, però hem de guanyar nutrició, que és el que ens donarà vitalitat, salut i benestar. I llavors, bé, iniciarem ara miqueta en miqueta activitats com aquestes que proposem, les trobades Gana, que és bueno, una mica de xerrada, però també una activitat amb la que la gent que participa pugui dir la seva, preguntar i hi hagi un intercanvi d'idees, això com a proposta. Uh-huh. Però la idea és que puguem oferir activitats allà on la gent les necessiti, no? Nosaltres poder anar amb diferents foros, associacions o centres culturals, escoles inclús, el que sigui, però és que puguem organitzar cosetes.
Hi ha algun espai web o alguna cosa que tingueu on us puguem seguir?
De moment tenim un blog. El que passa que el blog l'hem de posar al dia, i hi ha un blog que es diu així, Gana Nutrición, i aquí hi ha una mica recopilació d'activitats que ja s'han fet en el passat. Però dintre de molt poquet, ara ja tenim el nostre document de presentació, i llavors amb això ja dins de poquet doncs tindrem el blog, la pàgina Facebook i totes aquestes eines d'internet.
Sí, molt bé.
I tant.
Isabel, hem parlat molt de nutrició, però com dèiem, teniu moltes altres activitats. Explica'ns així ràpidament què és el que heu preparat per a aquest mes de maig.
Doncs mira, a part d'aquests dies, el 7, el 15 i el 24, que es basarà en això, com també ha explicat la Laura, doncs el dia 10 tindrem un mag que doncs ens farà tornar a la infantesa i a les il·lusions i a creure en la màgia. Aquest mag fa, la màgia que farà serà participativa amb el públic i bé, vull dir, pensem que això també és molt important, que puguin vindre també nens, que pugui vindre tothom, qui vulgui. I el doctor Josep Mampel és un doctor que és d'aquí del poble, que sempre s'ha preocupat moltíssim i ha estudiat molt sobre la fibromiàlgia i la fatiga crònica, i ara està estudiant la part emocional de les persones, així com ho portem, com ho fem, i vindrà el dia 21 a les 6 de la tarda, doncs perquè tothom que vulgui escoltar, no cal que sigui sols de fibromiàlgia, tothom que tingui una enfermedad, doncs la part emocional és molt important, equilibrar-la i saber-la portar, fer-te amiga de l'enfermedad és molt, molt, molt important. I després, per el darrer dia, que és el dia 31, doncs vindrà una musicoterapeuta, que és una persona que en sap moltíssim d'això. També amb la música es toquen emocions, amb la música pots arribar a no sé, aprofundir en coses amb tu mateixa. I llavors aquesta noia doncs primer farà la conferència explicant què és la musicoteràpia, en què et pot ajudar, i després farem uns petits actes, no? Una cosa molt, molt agradable, molt maca i molt relaxant i molt tranquil·la.
Sí, molt bé, o sigui, sí, hi ha una mica
de tot.
Com dèiem, és el 12 de maig que se celebra aquest Dia Internacional, sí, de la Fibromiàlgia. Què voleu recordar o reivindicar aquell dia?
Mira, avui en dia reivindicar. A veure, ja veus com està tot en el parc de salut i totes aquestes atencions, i tot això està en aquest moment molt, molt deixat de la mà de Déu. I llavors aquest 12 de maig creiem que tenim que reivindicar realment atenció sanitària seriosa. Sabem que els metges també estan patint, perquè també ho estan patint ells mateixos, el fet de que quan tenen que fer-te fer alguna prova, alguna cosa, doncs, però necessitem atenció com qualsevol malalt crònic necessita una atenció. I llavors, doncs clar, nosaltres volem reivindicar això, que ja està bé, que ja està bé, que sempre quedem al cul de sac.
Doncs esperem ser altaveu d'aquesta reivindicació del 12 de maig. Nosaltres només agrair a la Laura Arrant, la farmacèutica i nutricionista, que vindrà sovint, sí, aquest mes a Ripollet, i també doncs a la Isabel Güell, presidenta de l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Gràcies a les dues.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Merci.
El 91.3 Info. Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
El passat dissabte es va celebrar la primera passejada pel carril bici de Ripollet. Aquesta activitat, organitzada pel Patronat Municipal d'Esports, va comptar amb el suport del Club Ciclista Ripollet. La passejada, que va sortir del recinte firal, va comptar amb la participació d'uns 125 corredors que van realitzar una volta circular per Ripollet seguint el carril bici.
El passat diumenge el Club Bàsquet Ripollet va organitzar un espectacle de monòlegs per recaptar fons pel club. Monòlegs pel bàsquet va comptar amb un públic d'unes 70 persones que van divertir-se molt amb les actuacions d'Ànscar, Alberto Castro, Vanessa Tala del Tigre i Ángel Gil. L'objectiu de la jornada era, a part de recaptar fons, passar una bona estona, i segons alguns dels participants, així va ser.
El passat diumenge 29 d'abril, desenes de nens i nenes acompanyats de pares i mares van participar dels tallers del cicle Juga amb la Història, que organitza l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet. El tema d'aquesta sessió va ser l'Antic Egipte, concretament l'estudi dels jeroglífics egipcis. Els petits van poder treballar sobre papir autèntic i desxifrar el significat dels estranys símbols que utilitzaven els pobladors de l'Egipte de fa milers d'anys.
I també el passat diumenge va tenir lloc la primera activitat del nou cicle d'activitats al Parc dels Pinatons, organitzat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb l'agrupació Ripollet Natura. Es tracta de Benvinguda Primavera, un conte infantil amb passejada i sorpreses que va comptar amb la participació d'unes 20 famílies, és a dir, una assistència total d'unes 50 persones.
Finalment, demà dissabte, el Patronat de Cultura ha organitzat una nova sortida de les Trobades amb l'Art. Els participants tenen l'oportunitat de visitar l'exposició Artigas, l'Home de Foc, a la Casa Milà de Barcelona. Per concertar hora i lloc de sortida, cal dirigir-se al Centre Cultural.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
Com sempre, abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquests dies a Ripollet.
El temps estarà una mica inestable aquest cap de setmana, tot i que les probabilitats de pluja són molt baixes, hi haurà núvols i les temperatures seran suaus. De cara a la propera setmana s'espera un increment important del sol i de les temperatures.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 4 de maig de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-ho online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. C'est nous les déménageurs de piano. I els deixem escoltant un tema musical de Charleston interpretat per Sergei Gainsbourg, que per ambientar-nos en l'atmosfera dels anys 20, època on s'emmarca l'obra de teatre Luces de Bohèmia, que poden veure al Teatre Auditori aquest vespre. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Ça, c'est pas nos oignons. Artistes, nous, on les pas pour de rond. Quand la musique vous a brisé les reins, y'a pas de Charleston qui tient. Pour nous prendre aux tripes, faut se lever de bonne heure, dire qu'il y a des types qui sur cet engin de malheur arrivent à faire croire à tous les ballots que la vie c'est comme au piano. Glamour, ils en font tout un cinéma, à les écouter de vrais Yorexans. Qu'est-ce qui resterait pour le déménageur quand on détonne sur le cœur? Il nous resterait qu'à nous noircir sur le zingue, mais là encore faut se farcir le bastringue. Il se trouve toujours parmi nous un tocard pour y glisser ses pourboires. Pour tous les faire taire, y'a vraiment qu'une façon, les envoyer faire un petit tour au charbon. Sur le piano, massacre de la réalité, ils toucheraient du doigt la purée. C'est nous les déménageurs de piano, des Steinway, des Pleyel et des Gavot, du tintement des pourboires économiques. Nous on connaît la musique. Au fond, à quoi que ça sert de discuter? Comme l'a dit l'autre, à chacun son métier. Tirer sur le pianiste, c'est pas notre boulot. Nous on tire sur le piano. Nous on tire sur le piano.